Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal, com esteu? Benvinguts al matí de Catalunya Ràdio. Ens despertem avui pendents dels incendis a Los Angeles, que ja han deixat 5 morts i hi ha ordre d'evacuació a 300.000 persones.
This firestorm is the big one in magnitude. Hurricane force winds are usually accompanied by rainstorms.
La tempesta de foc més gran, així s'hi referien les autoritats, hi ha mitja dotzena de focs actius i descontrolats que ja han arrasat un miler de cases als afores de la ciutat. L'Albert Martínez és meteoròleg als Estats Units i parlàvem fa just una hora.
L'única opció que tenen és anar cap al sud, cap a Santa Ana, cap a, que és una zona muntanyosa, direcció San Diego, no? O cap a l'est, tampoc poden anar massa perquè tenim els incendis del Parc Nacional. Entonces, només poden escapar-se per un parell de carreteres i fa que realment sigui com un coll d'ampolla per a tots els residents que tenen l'ordre d'evacuació.
Aquesta és l'última hora que ens arriba des de Los Angeles en directe. D'aquí a 20 minuts i tornarem també en directe amb l'Albert Martínez per saber què és el que està passant, per entendre com estan anant totes aquestes evacuacions. Hi ha imatges devastadores de la ciutat de Los Angeles, dels entorns de la ciutat de Los Angeles. Semblaria que la ciutat estaria encerclada per aquest foc, un foc que amb les condicions meteorològiques, amb aquest vent, està complicant molt la situació ara mateix. Ara ho ampliarem tot plegat. També el president Joe Biden ha suspès el viatge oficial que tenia a Itàlia, l'últim de la seva presidència, per aquests incendis a Califòrnia. I, per cert, en la plana política internacional i en Estats Units, n'ha parlat també Donald Trump.
What's happening in California is a true tragedy. I know those areas very well. I have many friends living in those houses. That is a true tragedy. Nobody...
Diu que és una tragèdia i ha culpat el governador de Califòrnia per la falta d'aigua per lluitar contra els focs. Com que està encerclada la ciutat, és molt difícil ara mateix pels cos de bombers d'emergències de poder entrar en aquesta ciutat per aturar aquest incendi. Les condicions meteorològiques són nefastes i ens deia l'Albert Martínez que fins diumenge ben bé el vent bufarà fort. Per tant, molt atents al que pugui passar a Los Angeles. Un Trump, per cert, que a menys de dues setmanes de tornar a la Casa Blanca continua marcant l'agenda per les seves intencions expansionistes amb el Canadà, Groenlàndia o Panamà. En va parlar en aquest programa l'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell.
Home, si em preocupa, i amb aquí no el preocupa, no només per la política en si, sinó també per l'acompanyament mediàtic.
I avui l'agenda política espanyola tornarà a passar pels tribunals. Declara el germà de Pedro Sánchez com a investigat per suposades irregularitats en obtenir una plaça a la Diputació de Badajoz. Fa unes setmanes parlava amb el seu advocat.
La valoració integrada de tot el que diuen testigos i peritos, además de los propios investigados, dará una resultante compatible con que evidentemente no ha habido nada irregular.
Que confiava que la declaració d'avui servís per aclarir els fets. Veurem, doncs, què és el que diu el germà de Pedro Sánchez. I en cultura, un dia més hem de parlar de la Hollywood Symphony Orchestra perquè està protagonitzant aquest Nadal, però també el post-Nadal. Recordem que és aquesta orquestra que va generar aquesta polèmica pels concerts que va fer el Liceu, concerts on hi sonaven cançons com aquesta. Era desafinada, no?, lo següent. Doncs bé, tal com ha avançat Catalunya Ràdio i el matí de Catalunya Ràdio, la promotora ha cancel·lat el concert que aquesta orquestra tenia previst fer a l'Auditori de Barcelona dissabte. Es tracta d'una decisió presa de mutu acord entre la promotora i l'Auditori perquè diuen que no poden garantir-ne la qualitat. No, és evident que no. Però atenció, perquè si algú també és fan de... Clar, és que això també genera una atracció, no?, d'anar a veure el concert, doncs sàpiguen que hi ha un concert previst a Girona. Aquest no s'ha anul·lat. I en esports, per fi, un dia en què el Barça somriu al camp i als despatxos.
Atenció, que la tornarà a rebre el geni. La vinya mala a l'interior de la sala, prepara, xuta! Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. No és Cristiano Ronaldo, és Joan Laporta. Ja ho tenim, deia Laporta, després de saber que el Consell Superior d'Esports havia concedit la cautelar a Dani Olmo i Pau Víctor, un vídeo on es veu una botifarra a l'aire que ja s'ha fet viral i, per cert, que segons la cadena SER o la cadena COPE, que hi va haver algun incident a la llotja de l'estadi amb un Laporta fora de si que va celebrar la inscripció amb crits de fill de puta, i quan van arribar membres de la Federació Espanyola els hi va dedicar improperis com covards i poca vergonyes. Ho comentarem tot plegat a partir de 11:15 amb Laia Tudel, Joel Díaz, Carme Barceló i Carme Lloberes. Això és un dia en què el sol sortirà d'aquí a 1:21 a la Pobla de Segur i es pondrà quan passin 3 minuts de 5:45 de la tarda a la Sénia. Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya. I a aquesta hora ens actualitzem també pel que fa al temps. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Anem a pams. Catalunya, dia ventós.
Sí, avui a Catalunya tenim vent de ponent, és un vent calent que farà pujar la temperatura. De fet, en aquests moments hi ha molts llocs de la costa que tenim valors de 13, 15, 16 graus fins i tot, i al migdia en alguns punts del litoral es podrien superar els 20 graus, només al litoral, no tant a l'interior, que quedaran per sota dels 15. Llavors, amb un dia assolellat en general, ventós a les comarques de Barcelona, de Tarragona i al Pla Lleida, i tan sols hi haurà alguns núvols cap a la zona de l'Alt Pirineu i especialment a la Vall d'Aran, a última hora podrien arribar a caure 4 gotes aquí.
I pel que fa a l'última hora dels incendis a Los Angeles, ara mateix?
Mira, les últimes dades que sabem és que el vent ha afluixat. Està bufant entre 25 i 40 km per hora. Ara bé, fa poques hores el Servei Meteorològic Nacional ha fet una alerta de temps crític pels incendis durant els pròxims dos dies, avui i demà, que farà que en alguns moments doncs, els vents puguin arribar entre els 50 i 90 km per hora. Clar, no és un vent tan fort com els 160 km per hora d'aquest vent tan sec que va bufar ahir, però el vent continuarà sent moderat, bufarà amb intensitat en alguns moments i, a més, continuarà sent d'aquest component nord i nord-est, que és un vent extremadament sec.
Ara mateix, Frederic Vincent, bon dia de nou.
Bon dia.
Hi ha 6 focs que cremen sense control, no?
Sí, les flames han causat 5 víctimes mortals, el pitjor balanç fins ara, i l'ordre d'evacuació es va escampant. 300.000 persones són les anunciades que han hagut de desallotjar-se de casa seva. Les condicions continuen sent adverses, ara ho dèiem, amb vents de 100 km per hora, com a mínim a última hora, un ambient molt sec, poca aigua. L'últim foc que s'ha declarat és a la zona de Hollywood i els focs encerquen la ciutat californiana i ja han cremat 11.000 hectàrees. Al Matí de Catalunya Ràdio, ara fa tot just una hora, hem pogut parlar amb l'Albert Martínez, que també és meteoròleg, que està als Estats Units.
Com que seguirà bufant un parell de dies més, aunque perdi força, seguirà portant oxigen, perquè creme un foc, necessita la vegetació, que ja la tenim seca, per tant tens el combustible i tens el vent que t'aporta l'oxigen, no? De manera que amb els focs actius, per poc vent que bufi, seguiran cremant aquests incendis. I el problema és això, que estan a zones molt densament poblades.
Per tant, Eloi, ara mateix el vent és el que preocupa més en aquesta zona, perquè això vol dir que si el vent no pararà fins al diumenge, ens deia l'Albert, la situació pot ser molt, molt complexa, el que vivim.
Sí, clar, hem de pensar que aquest vent ja porta moltes hores bufant, és un vent extremadament sec, per tant, tota la vegetació amb tantes hores d'aquest vent tan ressec doncs està disponible per cremar, és a dir, no té humitat la vegetació, i per tant doncs amb aquestes condicions extremes de sequetat i amb un vent que encara que sigui una mica més moderat però que continua bufant, doncs la situació de perill d'incendi continua sent molt, molt elevada.
Freddy.
També aquest incendi ha provocat que s'ajorni l'anunci de les nominacions als Oscars. Estava previst pel dia 17, és a dir, divendres de la setmana que ve, però s'ha ajornat un parell de dies, fins al 19.
Doncs veurem què és el que passa a Los Angeles. Avui ho anirem explicant al llarg del matí, al Matí de Catalunya Ràdio. Eloi, fins ara, gràcies.
Fins ara, adéu-siau.
I ara amb el Frederic Vincent i també amb Judit Perpinyà, amb Francesc Soler i Pol Fredada, bon dia.
Bon dia.
Anem a repassar altres titulars del dia. Declara.
El germà de Pedro Sánchez, avui, els jutges de Badajoz, s'investiguen suposades irregularitats en la seva contractació com a director d'arts escèniques de la Diputació d'aquesta ciutat extremenya el 2017.
Declaració que arriba l'endemà que passés pels tribunals Miguel Ángel Rodríguez. El cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso reconeix haver filtrat part d'un correu d'un fiscal per intentar perjudicar el fiscal general de l'Estat. Volia donar a entendre que la fiscalia havia ofert un pacte al germà d'Ayuso i no al revés, com després es va saber que havia passat.
El texto del fiscal señor Salto dice: no es obstáculo para poder llegar a un acuerdo. Ese es el texto que yo difundo. Dicen, pero es que había un email anterior que yo desconocía.
El cap de gabinet d'Ayuso vaticina que Pedro Sánchez acabarà encausat, considera que va orquestrar una operació d'estat contra la presidenta madrilenya.
Malviuen.
3,5 milions de persones viuen a Espanya en minipisos o amuntegades, o el que és el mateix, un 7% de la població viu en menys de 15 metres quadrats per persona. Ho diu un informe de Càritas que llegim avui a La Vanguardia.
Es tracta d'una pobresa invisible perquè no és gent que visqui en barraques o al carrer i que no només afecta les grans ciutats, sinó que es desplaça a ciutats mitjanes o fins i tot al món rural. També se'n troba, diu l'informe, a barris adinerats.
Baixa.
més d'un 30% el nombre de persones sense sostre que han fet ús del nou dispositiu de l'Ajuntament de Lleida per allotjar el col·lectiu en els mesos de més fred.
El consistori assegura que es prioritzen les persones més vulnerables, però des d'entitats com Arrels creuen que són massa estrictes i que falten places.
Anem cap a Lleida, Pere Joan Álvarez.
L'Ajuntament atribueix el descens de persones ateses a dos motius, que ha fet menys fred i que la persona ha de tenir un seguiment des dels serveis socials municipals. El regidor Carlos Enjuanes ho defensa, però la directora d'Arrels, Rosa Majoral, creu que falten places.
Una mica el que busquen no és excloure, és garantir que les persones que accedeixen a aquest dispositiu són les més vulnerables.
Quan hem de prioritzar tant, no?, i hem d'establir tants criteris, també és perquè hi ha una escassetat de places, que ja es veu que no són suficients.
Des de la plataforma Som Veïns al Centre Històric denuncien que encara hi ha gent que dorm al carrer. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
Contra Elon Musk.
Pedro Sánchez ha aprofitat la inauguració dels actes del 50è aniversari de la mort de Franco per alertar del creixement del feixisme i sumant-se a les veus dels principals líders europeus per alertar també contra la ingerència del magnat propietari de la xarxa X.
Anem cap a Madrid, Cristian Roldán.
Sánchez s'ha alineat amb els mandataris europeus i acusa Elon Musk de posar en risc les democràcies. Tot i que ha evitat pronunciar el seu nom directament, Sánchez ha relacionat el propietari d'X amb l'expansió del feixisme.
El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones.
Aquest ha estat el primer d'un centenar d'actes repartits per tot l'Estat que s'organitzaran al llarg de 2025. El fil conductor serà el mateix, recordar les llibertats que va recuperar la societat espanyola després del franquisme. Uns drets que, segons Sánchez, tornen a estar en perill. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
I contra Trump, però amb prudència.
La Unió Europea evita l'enfrontament directe amb el futur president després de la retòrica expansionista amb Groenlàndia, que és un territori autònom que pertany a Dinamarca, que és membre de la Unió. Des de Brussel·les recorden que moltes de les amenaces de Trump al final no es compleixen.
Ha estat diferent la reacció a Canadà o a Mèxic després que Trump convidés Canadà a convertir-se en el 51è estat dels Estats Units o proposés rebatejar el Golf de Mèxic per passar a dir-li Golf d'Amèrica.
Anem cap a Washington, Francesc Garriga.
A la presidenta mexicana no li fa cap gràcia que Trump digui que el seu país el governen els càrtels de la droga o que vulgui canviar-li el nom al Golf de Mèxic per Golf d'Amèrica. Per tornar-s'hi, Claudia Sheinbaum ha comparegut en roda de premsa amb un mapa del segle XVII per fer una classe d'història del continent i ha proposat canviar-li el nom als Estats Units i agafar l'apel·latiu de l'època.
¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? Vamos a llamarle América Mexicana.
També des del Canadà reacciona amb estupor als crits d'inacció, amb alguns legisladors cridant a conquerir el terreny nord-americà d'Alaska o de Minnesota. Des de Washington, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
Mobilitzacions.
Avui a Barcelona i Madrid hi ha convocades manifestacions contra Maduro i a favor d'Edmundo González, sigui demà proclamat president de Venezuela. A la concentració de Madrid s'espera Alberto Núñez Feijóo, José María Aznar, Mariano Rajoy o la cúpula de Vox.
Això mentre Caracas es prepara per la tercera presa de possessió de Maduro i amb la incògnita de si Edmundo González acabarà trepitjant o no el país.
Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
10 expresidents llatinoamericans acompanyen en aquest operatiu retorn a Caracas a l'autoproclamat president de Venezuela, Edmundo González Urrutia. N'ha donat detalls a TV3 i també a Catalunya Ràdio, un d'ells, l'excap d'estat de Colòmbia, Andrés Pastrana, des de Panamà.
Que pidamos permiso para ir a Caracas y no nos lo den. Yo creo que eso es lo más lógico que va a suceder, porque en todo vuelo sería un vuelo privado, no sería un vuelo comercial, lógicamente. Que los lleven y que nos metan presos o que nos bombardeen o nos tumben el avión. Ay, yo creo que esos son temores que está teniendo hoy la narcodictadura. Es que no sabemos qué pueda pasar mañana, porque quién quita que el próximo 10 de enero los militares en Venezuela, ¿qué tal a las 12 de la noche llamen el mundo González y diga venga si a tomar posición?
Joan Biosca des de Buenos Aires, pel matí de Catalunya Ràdio.
Reunió, però no negociació.
És el que asseguren les direccions nacionals de Junts i d'Esquerra sobre els pressupostos de Ripoll. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, necessita els dos partits per aprovar els comptes de la ciutat. Els dos partits admeten contactes, però diuen que res més. De fet, Esquerra més un comunicat assegurant que els seus regidors no facilitaran l'aprovació dels pressupostos d'Aliança Catalana.
Anem cap a Girona, Maria Rovira.
Per aprovar els pressupostos, el partit de Sílvia Oriols necessitaria l'abstenció d'aquestes dues formacions. Des d'Esquerra Republicana Ripoll neguen que hi hagi negociacions. Puntualitzen que van a reunions convocades per l'alcaldessa, com altres vegades, i posant sempre al davant els interessos del poble. Des de Junts, la regidora Montsina Llimós confirmava en aquesta emissora la trobada amb l'alcaldessa per escoltar contrapartides.
Aquesta mateixa setmana
tindrem una reunió amb l'equip de govern. Punts molt concrets, no? Una aposta molt clara per la cultura. Veiem que el turisme a Ripoll ha caigut, també veure com podem fer maneres perquè això revesteixi. Els pressupostos participatius del poble, pensem que encara que siguin una partida menor, hi haurien de ser.
En l'últim ple de l'any es va retirar a última hora de l'ordre del dia la votació per l'aprovació dels comptes. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
Canvis al professorat.
És el que recomana Andreas Schleicher, director d'Educació de l'OCDE i creador de les proves PISA. Després de signar un acord amb la Generalitat per intentar millorar els resultats dels alumnes catalans, aquest expert creu que el paper dels mestres hauria d'anar més enllà d'ensenyar, hauria d'oferir un acompanyament més global a l'alumne. N'ha parlat al Catalunya Nit.
No es tracta d'afegir hores, de sumar diners, sinó de trobar una bona manera d'alinear els recursos. El paper del professorat ha de canviar. Com a professor, avui no només ets un bon instructor, també t'has de convertir en un bon coach, un bon treballador social, un dissenyador de nous entorns d'aprenentatge creatius.
I ara sí, avenç important.
Contra el càncer de fetge més freqüent, investigadors de l'IDIBABS Hospital Clínic han liderat un estudi internacional publicat a The Lancet que conclou que afegint un inhibidor específic al tractament estàndard contra el càncer millora el pronòstic dels afectats. En un 70% dels casos el tumor es redueix.
Suposa el primer avanç significatiu en 20 anys en l'abordatge dels carcinomes hepatocel·lulars quan es troben en estadi intermedi i, per tant, ja no es poden operar. Josep Maria Llobet és el responsable de l'estudi.
L'estudi de mostra un benefici clínic important amb la millora de la supervivència lliure de progressió i una tendència a la millora de la supervivència global. S'acompanya d'una reducció significativa del tamany tumoral en més del 70% dels casos.
Purificació Barcelona pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara esport, Robert Prat, inscrits a la final.
El Barça guanya l'Atlètic Club 2-0, gols de Gavi i Lamine Yamal, es classifica per la final de la Supercopa. Iñigo Martínez, feliç per la victòria, al·ludeix a Vinícius i content per la resolució del cas Olmo.
Hubo una sanción hace unos cuantos años donde por mucho menos me metieron 4 partidos y no se habla del tema y a otros se le mete bastante menos, ¿no? Esta vez, pues bueno, nos viene de cara, pero otras no se habrían en contra, ¿no? Entonces, pues bueno, felices de que estén, que es para nosotros lo más importante en estos momentos.
I la porta que està eufòric.
Amb una botifarra que s'ha fet viral, amb què va celebrar la resolució del cas Olmo quan va arribar a l'estadi, la cadena SER assegura que el president del Barça va entrar a la llotja amb crits i donant puntades de peu al mobiliari, insultant a membres de les federacions territorials de la Federació Espanyola de Futbol.
Sinvergüenzas, cobardes y acojonados, esto cuando ha llegado los miembros de la Junta Directiva.
También se ha oído que en el palco ha dicho hijos de puta, no se sabe a quién.
Eso es lo que no se sabe a quién.
El Barça parellat amb el Betis als vuitens de la Copa.
I se la juga.
Joan Peñarroya, el tècnic del Barça de bàsquet, els blaugrana visiten a la set la pista del Mónaco, líder de l'Eurolliga amb la continuïtat del tècnic en entredit.
Tot això avui que és dijous 9 de gener i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Alan amb 3 quilos i 300 grams a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona i l'Omar amb 2 quilos i 700 grams a l'Hospital Clínic de Barcelona. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. Fem un cop d'ull ara a l'actualitat comarcal.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
Com anem? Bon dia. Passant 3 minuts d'un quart de 8. Us informo, Marc Corredor, tenim 9 graus a Monistrol, 14 a Malgrat de Mar i 15 al centre de Barcelona. Carretera, Joan Garcia.
Les retencions habituals a la ronda seran al litoral de Sant Adrià, al port, a la de dalt, a partir de Santa Coloma, tot direcció Llobregat, a la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat, direcció Barcelona, i el transport públic. Avui no circula el tren de Girona a Barcelona, que hauria d'arribar a Sants a les 7:40.
Els veïns del carrer Piqué del barri del Poble Sec de Barcelona no se'n surten en la lluita contra els coloms i les tórtoles. Barcelona, Montse Poblet.
Un edifici abandonat des de fa anys és el refugi de desenes d'aquests animals i malgrat que en els últims mesos la propietat a la que l'Ajuntament ha multat amb 8.000 euros l'ha netejat i ha instal·lat reixes per evitar que hi entrin, la plaga continua allà. Sara Santos viu al primer pis de l'edifici que hi ha a tocar del bloc abandonat i ens assegura que els coloms continuen campant pels balcons com si no s'hi hagués fet res.
Jo tinc el balcó tot ple de cagades de coloms i tinc una rasqueta allà al costat. Quan vaig a sortir a estendre, començo a rascar i, bueno, però és que és antigènic, és fastigós.
Des de Barcelona, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies. El Consell Comarcal del Berguedà ja té nou president.
És Moisès Massanes, l'exalcalde de Saldes i cap d'Esquerra a Berga. És la primera vegada que els republicans presideixen l'ens comarcal i per això l'acte ha comptat amb la presència d'Oriol Junqueras.
Massanes vol reindustrialitzar la comarca i assegura que cal situar bé el Berguedà pel que fa al transport públic.
I al Bages, la nena ferida greument per un gos a Manresa ja torna a ser a casa.
Això després de 6 dies ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron, el seu germà de 5 anys també es recupera favorablement de les lesions que es van fer en el mateix atac.
Saltem ara al Vallès Oriental, que creix, avui té 4.500 habitants més que l'any passat.
Un increment d'un 1% segons l'IDESCAT, una pujada generalitzada per bé que es nota sobretot als pobles d'entre 5.000 i 10.000 habitants.
Els municipis que han crescut més són els de les zones del Baix Montseny i el de Vall d'Atenes, com Lliçà de Vall, l'Ametlla o Santa Maria de Palautordera, també les ciutats de Granollers i Mollet.
I al Garraf, els quiròfans de l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes modernitzen el sistema tecnològic.
Ho explica l'Eix Diari, que xifra la inversió en gairebé 340.000 euros. La renovació optimitza el treball dels professionals i millora la seguretat del pacient.
El sistema inclou dos monitors mòbils amb braços articulats que es poden col·locar en qualsevol punt del quiròfan segons les necessitats del procediment i un tercer monitor fix a la paret que completa la configuració visual.
I cultura avui amb un concert de rock a Barcelona en solidaritat amb els afectats de la gota freda del País Valencià. ¿Dónde estabas entonces? Rock per València serà un tribut a Fito i Fitipaldis, també un altre a El Último de la Fila a les 8 del vespre a la sala Luz de Gas. Un quart i mig de 8, esteu escoltant al matí de Catalunya Ràdio.
I avui volem ampliar la notícia que Facebook i Instagram prescindiran dels verificadors. Frederic.
Sí, és el que dèiem ahir. Facebook, val la pena que fem memòria, va activar el programa de verificadors el desembre del 2016 i no va ser per voluntat pròpia de Mark Zuckerberg. Responia a una pressió monumental que va rebre i crítiques enormes arran del que havia passat tot just un mes abans.
I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us. It's about us. On our victory.
Trump guanya aquelles eleccions enmig d'una campanya de mentides a les xarxes socials sobre Hillary Clinton. És arran d'això, i de les crítiques que rep, que Mark Zuckerberg cedeix i contracta agències, com per exemple la Societat Press, perquè comprovin publicacions. Ell deia llavors que no volia que Facebook servís per erosionar la democràcia.
I don't want anyone to use our tools to undermine democracy.
Un primer tema important, que és que tot això, la verificació, a Facebook li ha costat molts diners. Es va publicar que per cada peça que verificava, Facebook pagava $800. La cosa va pujar tant que, segons va explicar la BBC, va arribar a un punt que Facebook va posar un límit. Els hi va dir a les agències de verificació: us pago només 40 articles al mes. Si en voleu fer més, les feu, però aquestes no us les pagaré.
I ara això no costarà diners.
Ni 5, perquè el sistema serà com el de X, seran els mateixos usuaris que etiquetaran un contingut si troben que és fals o li falta context. Això respon també, i és important, a una qüestió política. Donald Trump fa molts anys que acusa les xarxes socials de censurar-lo.
Big tech must not censor the voices of the American people. It's a collusion between the Democrats and
parlava
the media.
Fins i tot de connivència amb els demòcrates. Després de l'assalt del Capitoli, Facebook li va tancar el compte a Donald Trump i ara és tremendament descarat, com Zuckerberg es vol tornar a guanyar Donald Trump. Ha sopat amb ell, ha donat $1 milió per l'acte de presa de possessió. I l'últim, l'amo de la lluita extrema, Dana White, que és molt amic de Donald Trump, de fet se'ls ha vist just anant a un combat, formarà part de la Junta d'Accionistes de Meta. I un altre motiu, Zuckerberg va acusar en el seu dia de Joe Biden de passar-se de la ratlla en les pressions per retirar contingut relacionat amb la Covid.
Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser...
el 94.201-94201, de la sèrie 17017.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Benvolguda energia. Recordes quan dèiem: vinga, en cotxe hi arribem d'aquí 2 minutets? Doncs des de fa uns quants anys hem començat a dir: vinga, anem-hi caminant i així estirem les cames.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem.
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Real o fals? Amb Marc Amorós.
Atenció a aquest titular que circula. Anar de ventre abans d'una competició esportiva millora el nostre rendiment i ens ajuda a prendre millors decisions, segons un nou estudi científic. Marc Amorós, bon dia.
Bon dia. Diu la notícia que l'estudi s'ha fet en triatletes i tenia la voluntat de posar a prova la connexió que hi ha entre l'anus i el cervell. Com a conclusió, la investigació ha demostrat que el restrenyiment redueix el rendiment esportiu i empitjora la presa de decisions. Per tant, diu la notícia, anar de ventre abans de competir o d'enfrontar-se a reptes mentals millora el nostre encert a l'hora de decidir entre diverses opcions. L'estudi va sotmetre els triatletes a diverses proves en tres situacions diferents. En la primera, els atletes no havien anat de ventre, en la segona van anar-hi de forma voluntària i en la tercera se'ls va induir a anar de ventre amb un laxant de magnesi. Les conclusions de l'estudi mostren que el 69% dels atletes milloren en rendiment i presa de decisions després d'anar de ventre de forma voluntària i el més sorprenent de tot és que el 100% dels atletes ho van fer després de ser induïts a defecar amb laxant de magnesi.
I això és real o fals?
El matí de Catalunya Ràdio.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que diu que anar de ventre abans d'una competició esportiva millora el nostre rendiment i ens ajuda a prendre millors decisions, segons un nou estudi científic, és una notícia real. En l'estudi hi han participat científics xinesos, nord-americans, indonesis i també britànics. I la investigació ha estat publicat a Science and Direct, que és una revista científica de prestigi. Com a curiositat de l'estudi, va, els investigadors recomanen anar de ventre entre 60 i 90 minuts abans de la competició esportiva per poder prendre decisions més ràpides, més intel·ligents i més encertades. Així que, triatletes de Catalunya, el lavabo us espera.
Abans, sobretot abans. Gràcies, Marc.
Adéu, bon dia.
I ara cop d'ull a la premsa del cor amb Juliana Canet, que ens parla del documental de la cantant Aitana, que s'estrenarà al febrer.
Són dies moguts al món de la premsa del cor, però si he de destacar una notícia d'aquesta setmana, em quedo, sense cap mena de dubte, amb la del documental de l'Aitana Ocaña, la cantant catalana que es va fer coneguda a Operació Triunfo 2017. Un documental que anunciava que s'estrena aquest hivern i que ens ensenyarà bona part dels seus inicis, des de l'Institut de Sant Climent de Llobregat o la Fira de la Cirera al mateix municipi. Aquesta setmana hem vist el tràiler, però ens morim de ganes de veure el documental complet, a finals de febrer a Netflix.
I per arribar al punt de 8:15, avui cançons sobre la declaració als jutjats avui del germà de Pedro Sánchez.
Grups musicals formats per germans. En farem més d'un capítol, eh? Ho dic perquè... No, hi falten els Stop, falten els Mecan...
Ja el farem. Tot arribarà.
Fins a 4 germanes, per exemple, formaven aquest grup. Bonnie, June, Anita i Ruth, les germanes Pointer, dit d'altra manera, les Pointer Sisters. Amb els anys, per cert, algunes van marxar, una d'elles fins i tot ens va deixar, i la filla i la neta d'una d'elles, de Ruth Pointer, van actuar amb el grup.
¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada. Y eso que dices que ya no tomas nada. Pero me dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí. Y dicen, dicen. Dicen que tienes veneno en la piel. Y es que estás hecha de plástico fino.
Un dels grans noms dels 80, Radio Futura, formada, entre d'altres, pels dos germans Auserón, Santiago, a la veu i a la guitarra, i Luis, al baix. Sovint se'ls ha qualificat com el grup més influent de tota la història del pop espanyol.
Ja tantes te feis a la lleta quan dius tu podries ser meu. Té sexy, té dolça i té freda, oh yeah.
I aviat farà 30 anys que naixien a Mallorca els Antònia Fan, també amb dos germans, el bateria Pere Manel de Bon, que és qui engega el grup, i s'hi va sumar, entre d'altres, el seu germà Pau, que és el cantant, evidentment.
Este re blanc de sol és meu cos damunt, per exemple.
Què tal? Bon dia. Són 8:15 i avui estem molt pendents dels focs a Los Angeles, que ja ha causat la mort de 5 persones i han arrasat més de 1.000 cases i 11.000 hectàrees. Anem als Estats Units per parlar amb el meteoròleg Albert Martínez. Albert, bona nit.
Molt bona nit.
Quina és l'última hora ara mateix, Albert?
Doncs, a part de les víctimes, que això sempre és una de les pitjors dades, és que els vents encara segueixen bufant amb molta força i això segueix avivant, no?, aquests incendis que cremen al voltant de la ciutat de Los Angeles. Durant l'última hora hi ha hagut un nou incendi, aquest a Hollywood Hills, a aquestes muntanyes on hi ha l'Observatori Griffith i les famoses lletres de Hollywood, i això ens dona un signe de que realment l'incendi està molt a prop, no?, de zones urbanes, amb molta gent, més de 300.000 persones tenen ordre d'evacuació, s'han cancel·lat totes les escoles fins la setmana que ve, com a mínim, i els focs estan impedint, per exemple, que molta gent pugui evacuar cap al nord, degut a aquests incendis a Santa Clara, que és la zona de Lídia, el Harsh Fire, que està a l'altre costat, de manera que la gent només pot moure's o desplaçar-se cap al sud de Los Angeles, direcció cap a San Diego, ja que també a l'est de Los Angeles tenim incendis i el vent que seguirà bufant com a mínim fins al cap de setmana canviarà de direcció a partir de demà. Això encara complicarà més les feines perquè quan tenim ara aquests vents des del nord i a partir de demà tindrem els vents de Santana, que són aquells vents tan calents que baixen de les muntanyes, poden empitjorar realment molt la situació. I a part d'això, la qualitat de l'aire cada vegada va a més. Demanen les autoritats que la gent no surti de casa si no és extremadament necessari no estar en zones d'evacuació i tancar portes i finestres per evitar respirar aquest fum d'aquests incendis que, degut al vent, se cobreix tota la ciutat de Los Angeles ara mateix.
Alguns catalans s'han posat en contacte també amb el programa per explicar el que estan vivint, que viuen a Los Angeles, per exemple, ens està explicant que estan sense llum a casa seva, que no poden dormir aquí, que hi ha una situació una mica d'estrès perquè no saben què és el que ha de passar, què és el que han de fer, que necessiten protecció, parlen literalment. Hi ha gent que diu que han intentat salvar l'escola dels seus fills, però que ja està cremada absolutament. Per tant, la situació no només és temporalment inquieta, sinó que la situació de moltes persones és angoixant pel que estan vivint i perquè tampoc deuen tenir la informació molt clara del que s'ha de fer en aquests moments, no?
Sí, el que tenim als Estats Units és el sistema d'alertes al telèfon i ja s'han activat, per exemple, molts llocs on la gent pot anar-se a refugiar. Són llocs que estableix el govern i l'autoritat local, de manera que qualsevol persona, vull dir, no cal ser ciutadà americà per anar a aquests llocs. Un pot ser un turista, pot ser un immigrant sense papers, i tots són ben rebuts en aquests refugis durant una situació com aquesta. I el més important és seguir les ordres de les autoritats. Aquí t'arriba al telèfon i si tens l'ordre d'evacuació, pues, en aquest cas mori cap al sud. I el que deies, la zona de Palisade és una de les zones més afectades, amb més de 15.000 acres. En total ja s'han cremat l'equivalent a 100 quilòmetres quadrats de zona urbana i aquest del Palisade està tan a prop de Santa Mònica, que és una zona molt turística, no?, amb moltes cases, i aquest és el gran problema. Igual que l'Eaton Fire, que és el que tenim al nord de Pasadena, també és una zona molt densament poblada, i són les imatges que molta gent segurament ha vist a les xarxes de mansions i de cases arrasades. I aquest és el problema, és que aquests incendis no es poden apagar. Realment, i ho han vist en els últims anys, fa 4 anys vam tindre incendis semblants al centre de Califòrnia i se deixa que s'acabi cremant la muntanya, s'evita, això sí, que arribi a les cases, s'evacua tothom que es pot, però realment no hi ha material, no hi ha capacitat ni dels bombers de Los Angeles ni que arribi la Guàrdia Nacional per apagar un incendi d'aquestes característiques. I, més a més, amb aquest vent tan fort, hem tingut cops de vent de 160 km per hora, 100 milles per hora, que són vents d'un huracà. Vull dir, sí, jo ho experimento quan cobreixo els huracans i ara ho estem sentint amb això. I el problema serà aquest, que el vent seguirà bufant, perdrà una mica d'intensitat, però canviarà de direcció. I quan el vent canvia de direcció, pues, fa que el foc, en lloc de cremar cap a un cantó, comenci a anar cap a l'altre, tens més fronts oberts, i realment la situació pot ser crítica. La setmana que tenim per endavant serà molt complicada al sud de Califòrnia.
Fins diumenge, ens deies, no? De fet, les autoritats han assenyalat ja que hi ha alerta roja a tota la regió metropolitana, per tant, estan parlant de que això afectaria 10 milions de persones.
Sí, tota la ciutat de Los Angeles està en alerta ara mateix i sí que, ja t'ho dic, els vents aniran perdent intensitat d'aquí al cap de setmana, però és que el foc no s'apagarà. El foc no s'apagarà. El problema que hem tingut, bueno, problema entre cometes a Califòrnia, els últims 2 anys ens ha plogut molt, de manera que hem solucionat el problema de la sequera, però ara tota aquesta vegetació que s'ha anat secant, perquè des de l'estiu pràcticament no ha plogut res, és que no ha plogut gens a Califòrnia des de l'estiu, pràcticament, de manera que tot s'ha secat, està tot sec, i qualsevol guspira, qualsevol xispa, no? Pot provocar aquests incendis. I aquest és el problema, que ara haurem de fer front a l'hivern, que és sec, és clima mediterrani, tot i que és Califòrnia, té el mateix comportament que el clima que estem acostumats a casa nostra, de manera que un hivern sec, sense precipitació, realment pot complicar molt les coses. I els famosos vents de Santa Ana són uns vents que baixen de la muntanya molt recalentats, perquè el vent es fica pels canyons de les muntanyes, de manera que s'intensifica i te dispara la temperatura 10-15, com si fos un efecte Foehn, no? Que la gent del Pirineu ho ha experimentat a Sort, per exemple, quan baixa el vent de la muntanya, que baixa molt calent, doncs el que ens passarà a partir de demà serà això, canviarà el vent de direcció, vindrà de la muntanya molt calent i seguirà avivant molt més els focs que estan cremant ara mateix.
Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Bon dia. Això que està explicant ara l'Albert, això podria passar a Barcelona? Ho dic perquè jo, parlant amb diferents bombers l'any passat, sí que deien que alerta amb Collserola, perquè sí que podria produir-se un efecte segons si les condicions meteorològiques s'adequessin, diguéssim, eh? Però si hi hagués un fort vent, es produís un incendi com aquest, Barcelona podria arribar a acabar encerclada, com és el cas ara de Los Angeles?
Clar, Barcelona té una gran massa forestal al nord, que és la serra de Collserola. L'avantatge respecte a Los Angeles és que no tenim aquests vents tan forts. És a dir, el vent més fort que bufa a Barcelona habitualment és el vent de Ponent, que avui, per exemple, n'està bufant. Avui pot bufar 40-50 km per hora i típicament les ràfegues més fortes de vent de Ponent a Barcelona no passen dels 90-100 km per hora. Clar, això queda molt lluny d'aquests 160 que s'han enregistrat a Caís. Es van enregistrar a causa dels vents de Santana. Tot i això, realment, a Collserola té una massa forestal que pot assecar-se en condicions de sequetat extrema i, per tant, doncs, pot estar disponible per cremat, evidentment.
Doncs està molt pendents del que vagi passant a Los Angeles. Per cert, pel que fa a Catalunya, Eloi, dia ventós també, no?
Sí, és el que dèiem, eh? És aquest vent de l'oest que avui està bufant. Llavors, avui bufarà sobretot a les comarques de Barcelona, a les de Tarragona i al Pla Lleida, en general amb cops de 50-60 km per hora. Per exemple, al barri de Gràcia han arribat ja als 60 km per hora, o a Santa Coloma de Farners 64 km per hora. Alguns avisos al Meteocat adverteixen que poden superar-se els 70. Avui, amb un dia de sol, amb un dia en què aquest vent de ponent farà que les temperatures a la costa puguin arribar fins als 20 graus, només a la costa, sobretot, i després a la resta de Catalunya, en general, també temps assolellat, excepte el Pirineu, que sí que a la tarda podran arribar més núvols i deixar fins i tot alguna goteta a la Vall d'Aran.
Doncs gràcies a Eloi Cordomí, gràcies també a Albert Martínez, meteoròleg dels Estats Units. Una abraçada, cuideu-vos.
Adéu-siau, merci.
Adéu, Albert, adéu.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
Són les 7:39, també fem un cop d'ull al que diuen les portades dels diaris. Albert Montilla, bon dia. Avui centrades també en els incendis a Los Angeles.
Sí, així és. Veiem fotografies de cases en flames en gairebé tots els diaris. L'Ara titula que 3 incendis descontrolats posen en perill barris sencers de Los Angeles. La Vanguardia ho descriu com la fi del món de la Califòrnia més rica pel fet que el foc afecta barris exclusius de la zona. A banda, l'Ara publica avui el frame del vídeo on es veu Joan Laporta fent la botifarra. Ho titula com Inscripció, botifarra i victòria. El periòdico publica 3 titulars relacionats amb l'augment del control. El primer és que la unitat d'afers interns de la policia controlarà les policies locals per vigilar conductes irregulars. Policia Nacional, parlo. El segon és que Hisenda obligarà a informar de les targetes de crèdit amb més activitat. I el tercer és que Barcelona verificarà les obertures i els tancaments de locals amb un cens automàtic. En canvi, al País llegim que els experts del Ministeri de Treball plantegen apujar 50 euros al salari mínim, i el diari també destaca que el cap del gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, admet que va filtrar un correu sobre el cas del nòvio de la presidenta madrilenya. En canvi, el diari La Razón llegim al contrari. Diu, Rodríguez es descarta en la filtració. I acabem, per cert, amb un canvi de tendència històric. Ho publica avui en portada el diari Segre. Titula que es disparen les compres d'andorrans en súpers de la Seu d'Urgell. Canvi de tendència. Perquè, diu, es beneficien del tax-free, és a dir, que a la frontera presenten un paper i se'ls torna tot l'IVA que hagin pagat a Espanya.
Gràcies, Albert. Això pel que fa a les portades i a dins dels diaris. Anem a repassar-ho amb Maiol Roger i Pol Foradada.
L'expansionisme de Donald Trump preocupa els opinadors, com per exemple a Joaquín Rábago, que escriu al periòdico que Trump és com un mafiós que sempre puja a l'aposta, com si estiguéssim encara al segle de les troneres i no en plena era nuclear, i com si la doctrina Monroe fos per l'eternitat. El president electe amenaça veïns, aliats i rivals.
I Lluís Foix a La Vanguardia el compara amb Jimmy Carter. Foix recorda com va conèixer Carter l'any 1972 i lamenta com els Estats Units han passat de ser la seva ingenuïtat i senzillesa a l'ostentació milionari i capritxosa de Trump.
I a El País, Jaime Rubio Hancock fa un repàs a les xarxes que diu que són una màquina expenedora de justificacions amb arguments per a qualsevol idea. Per exemple, que Groenlàndia sempre ha sigut nord-americana.
Franco també segueix animant les opinions l'endemà del primer acte per commemorar la seva mort. L'ara es fixa en l'Espanya que no sap trencar amb el dictador i assenyala directament al PP que no s'atreveix a girar full del franquisme, diu, per por de Vox.
I l'editorial Rebla, per a qualsevol demòcrata, la fi del dictador hauria de ser una celebració incontestable i transversal. I ja veiem que no és així. El franquisme sociològic perviu en moltes mentalitats i torna a treure el cap.
També crítiques al PP a El Mundo, però per motius diferents. Per no presumir d'haver liderat la transició. Ahir l'editorial feia aquesta tesi i va remolcar Arcadi Espada, que assegura que el 1975 no hi havia socialistes.
És el centrisme qui té el mèrit de passar de la dictadura a la democràcia, diu Espada, que acusa Feijó de fer el que el PP acoti al cap cada vegada que els socialistes li invoquen el franquisme.
I acabem amb Salvador Sostres, a l'ABC, sobre la inscripció d'Olmo i Pau Víctor. Diu que la política ha salvat el Barça. Pedro Sánchez escriu, no vol incomodar-se amb el Barça ni amb res que tingui a veure amb la motivitat catalanista. No és un compromís explícit en cap pacte, però sí una picada d'ullet que llisa el camí.
I això ha permès, a través del Consell Superior d'Esports, la inscripció dels jugadors. Diu que el Consell Superior d'Esports depèn de Sánchez, i Sánchez depèn de Puigdemont, que, segons Sostres, diu que és del Girona, però que en el fons és del Barça.
Xavi, aquest jersei et queda com el maniquí. Perfecte.
Amor, és que li estàs parlant al maniquí?
Si no hi veus bé, vine a Regafes de General Òptica. Ara tens totes les ulleres amb un 40% de descompte en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
7 i 30 i 43, i 43. Fem un cop d'ull altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Judit Perpinyà. Quin rei és el més treballador?
Doncs Albert de Mònaco lidera el rànquing dels reis europeus més treballadors. Durant el 2024 va treballar 208 dies. El segon lloc del rànquing l'ocupa Felip VI, que va treballar 188 dies. Tanca el podi Hakon de Noruega. Ho veiem a l'Espanyol, que detalla la llista dels més i menys treballadors. En el cas concret de la família real espanyola, en el seu conjunt, han fet feina 222 dies, un 60% de l'any.
I aviat veurem també senyals de trànsit amb dissenys nous.
La DGT ha volgut modernitzar algunes imatges. Per exemple, el triangle d'alerta per pas a nivell sense barreres, el dibuix aquell d'una locomotora a vapor amb fum a la xemeneia es canvia per una locomotora d'un comboi elèctric. El senyal de perill per infants a la zona, el canvi no és estètic, sinó social, per trencar rols de gènere. La imatge d'un pare corrent amb una nena a la mà la canvien pel d'una mare amb un nen a la mà. I el senyal de via reservada a ciclomotors, a la moto antiga, li han tret els pedals perquè no es confongui amb una una bicicleta. Ho hem llegit al Nació Digital.
I qui fa la volta al món?
Doncs una cinquantena de catalans que han sortit des de Barcelona en un creuer anual que fa la volta al món. El viatge de MC Creuer s'allargarà 4 mesos i passarà per 46 destinacions de 21 països diferents. La ruta ha començat al Mediterrani, seguirà pel Brasil, l'Argentina i travessarà cap a Oceania i l'Àfrica fins a tornar al Mediterrani. A BTV llegim la història d'alguns dels viatgers que hi han embarcat.
Hi ha més quioscos reconvertits.
El diari El 9-9 té la banya posada en aquest sector que s'està transformant. Fa uns dies us explicàvem que a Mollet dos quioscos s'han reconvertit en xurreries. Doncs bé, a Lliçà d'Amunt, un altre quiosc, la Cruïlla, es diu, s'ha reconvertit en una mena de Wallapop local. Ven articles de segona mà. El quiosquer diu que no volia plegar i que s'ha muntat un bazar en un despatxet del darrere de la caseta. La gent li ven i li compra sobretot joguines, llibres i aparells electrònics.
I les ciutats més infidels.
L'encapçala Burgos, però en segon lloc ja hi ha Girona.
Terrassa, no? Terrassa no...
No. Espera't. No. Sí. Espera. També hi ha el top 5 Manresa i Tarragona, que s'estrenen al rànquing, això.
5.
Sí, Barcelona, Mataró, Terrassa i Reus també es colen en aquesta llista que fa Ashley Madison, una aplicació dirigida a persones amb parella estable que busquen una relació extramatrimonial.
I ara us expliquem els destacats de l'Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Judit Perpinyà.
El New York Times explica que Donald Trump ha recaptat més de 170 milions de dòlars per la seva cerimònia de presa de possessió, més que cap altre president de la història. Són diners de donacions que normalment es fan a canvi d'un seient VIP a l'acte, però aquesta vegada hi ha tants diners, hi ha tantes donacions, que no s'ha pogut garantir un lloc per tothom. De fet, hi ha llista d'espera. I el Wall Street Journal entrevista la principal autoritat del canal de Panamà. Assegura que no pot donar el tracte preferent als Estats Units que reclama Donald Trump. El futur president ja sabeu que argumenta que els vaixells americans paguen massa per travessar el canal de Panamà i que la Xina està controlant aquesta ruta. Aquesta autoritat del canal, que es diu Ricaurte Vázquez Morales, ho nega i assegura que fer el que demana Trump només pot portar el caos.
Doncs Trump, també protagonista a la premsa econòmica, a l'Expansió explica un dels efectes de la seva retòrica a les borses europees. Els últims dies han tingut guanys destacats moltes empreses relacionades amb armament i defensa, com l'alemanya Hensoldt i l'espanyola Indra. Trump, recordem-ho, ha demanat als països de l'OTAN multiplicar per 2 la despesa en defensa fins al 5% del PIB. I, en canvi, han tingut pèrdues igualment destacables les grans renovables europees davant la croada de Trump contra les eòliques. Al Cinco Días, el protagonista és Leo Messi, que goleja en els negocis, diuen. El diari detalla que els seus ingressos per drets d'imatge, 86 milions anuals, han pujat un 60% i que acaba de treure a borsa la seva immobiliària, que es diu Edificio Ross Tower, amb una valoració de 220 milions d'euros. Messi té negocis en hotels, cases de luxe, locals comercials i, sobretot, patrocinis.
I a la premsa esportiva, Robert Prat.
Doncs ara mateix al Barça poden fer una graellada perquè no està Messi, sinó avui tocaria Asado. Un, dos, tres, botifarra de pagès. Quan la cosa no funciona... La botifarra de la Porta, celebrant amb aquesta botifarra del Casolmo, té continuïtat. Segons la cadena SER, la Porta, fora de si, va entrar a la llotja d'aquesta manera.
Sin vergüenzas, cobardes y acojonados. Esto cuando ha llegado los miembros de la Junta Directiva.
También se ha oído que en el palco ha dicho hijos de puta. No se sabe a quién.
Eso es lo que no se sabe a quién.
El director de l'esport, Joan Baguils, avisa a la Porta que, tot i celebrar el cas Olmo com una victòria seva, el dany reputacional al club és enorme. El Marca parla d'un la Porta que ha perdut els papers. L'as Alfredo Relaño afegeix que la Porta s'ha salvat per una decisió política, com també reflecteix el periòdico, i apunten en aquesta versió hooligan del president del Barça. Lara parla de la gresca de Lamine Yamal com la millor medicina del Barça. I Joaquín Luna, a La Vanguardia, diu que cal agrair que el president del Barça, Joan Laporta, no fes un caganer en viu i en directe. Però jo m'estava cagant per una caca que vaig fer.
Tothom em diu el caganer. I qui fa anys avui, Canalies?
Doncs mira, tenim un hat-trick d'artistes. Comencem pel cantant Álvaro Soler, que en fa 34. Aquí el tenim, també el cantant Sean Paul, que en fa 52. Mm-hmm. I acabem amb un altre cantant conegut mundialment, que és Jesulín de Ubrique, que avui en fa 51.
51?
51, Jesulín de Ubrique.
I Santoral?
Doncs mira, avui és Santa Marciana, la van capturar i la van condemnar a morir a l'amfiteatre en arribar a la data del suplici. Sí, Santa Marciana.
Marciana, sí, Marciana.
Marciana, de tota la vida. Va ser exposada primer un lleó que no li va fer cap mal, després un toro es va llançar sobre ella i li va enfonsar les banyes al pit, de manera que va caure de cara sobre el terra i finalment un lleopard la va acabar matant.
Anem a protagonistes del dia. A un zoo. Amb Gerard Jubany, amb una Minyamata i Carles Roig. Protagonistes del dia, el primer, Joan Laporta. Ara li donarem una mica d'aigua.
Collons.
El president del Barça torna a ser protagonista del dia després de la seva reacció en saber que el Consell Superior d'Esports donava la cautelaríssima pel cas Dani Olmo i Pau Víctor.
Diverses fonts asseguren, com deia Mara, que Laporta va arribar a l'estadi proferint insults, renecs i fins i tot colpejant mobiliari de la llotja. Ja torna a ser aquí, president Laporta.
President,
espera. Ara em salt mortal i tirau això.
A veure.
Pari de fer gestos.
Clar, és que no s'estan tenint
gaire... Mira com m'ha quedat el braç.
Sí, hòstia, ho té tot esqueixat, això, eh?
Tota la nit fotent. Toma!
Escolti'm, la cautelaríssima és una solució provisional, també hem de dir, la situació de Dani Olmo i Pau Víctor. Això vol dir que...
Sí, diumenge guanyarem el Madrid amb gols de Dani Olmo i Pau Víctor.
Pau Víctor.
Pau.
Com es digui.
Pau
Víctor. Toma!
Segon protagonista del dia, el creador de les proves PISA.
Spain en
a piqui pala a tots. Major
factor. Para que no es caiga una perlana com un cabazo. Està clar?
És un senyor que es diu Andreas Schleicher, que hi va passar pel Catalunya Nit per donar el seu punt de vista sobre l'estat de l'ensenyament a Catalunya.
Sí, el vaig sentir.
Sí, aquest senyor diu que la disciplina de les escoles catalanes i el conjunt de l'estat espanyol, d'Espanya, és pitjor que altres països europeus.
Molt bé, sí, molt bé. La disciplina, no feia falta ser el director de res, per arribar a aquesta conclusió.
Senyora Rigau, bon dia.
Però a part de dir el que tots sabem, ha proposat alguna solució?
No he sentit tota l'entrevista.
Perquè, clar, ens anem queixant de la falta de disciplina, però després anem tractant els nens com si fossin mig inútils, amb matemàtiques simpàtiques, com carai es digui, perquè no es posin a plorar. Bueno, i sense posar notes, perquè no sàpiguen que són idiotes, i els afecti la salut mental, i sense posar deures, perquè no s'estressin, doncs, bueno, clar, som al camp del carrer.
Ja, però vostè té alguna idea sobre com es podria millorar la disciplina als centres educatius?
Sí. I si volen, després... Fora d'antena els explico com ho faria.
No, ho pots explicar ara.
No, perquè no és legal.
Ja.
Però vaja, vostè ho sap i jo també ho sé, com es millora la disciplina.
Sí.
Bé, li donaré una pista. No és ni dialogant amb els nens, ni tampoc abraçant.
Per cert, que avui a partir de les 11, dos quarts de 12, no us perdeu els temes pendents, perquè avui tenim un públic molt especial, Jubany. Estàs preparat per el que ve o no?
No, estic preparat.
Recordareu aquell públic que va anar a un cinema a fer una sessió de cinema nudista?
Sí.
Avui el públic que vindrà al matí de Catalunya Ràdio a partir de dos quarts de 12 serà nudista.
Què passa
ara? Et despullaran... a l'estudi. Per tant, senyora Armínia, avui...
Els veurem com ens despullen o ens han
despullat. Per cert, amb un plàstic per posar-lo sota el cul.
I haurem de pujar a calefacció.
Que maco.
Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dimecres l'Enigmàrius feia... Acceleixo a l'hora d'accelerar les reunions. I la resposta era brillo. Excel·lir és sinònim de brillar. I el truc era donar-se que popularment s'ha usat l'expressió «au, brillo!» per apressar algú. Avui dijous, el primer de la Lliga 25, dificilíssim com sempre, però va al gimnàs. El triangle més musculat de 6 lletres. El triangle més musculat. 6 lletres...
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
Són les 7:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts. Els incendis que cremen a Califòrnia ja han arribat als barris perifèrics de Los Angeles. Han causat 5 morts i desenes de ferits, segons l'últim balanç. Albert Martínez, meteoròleg als Estats Units, en declaracions fa pocs minuts al matí de Catalunya Ràdio.
Amb els focs actius, per poc vent que bufi, seguiran cremant aquests incendis. I el problema és això, que estan a zones molt densament poblades.
Els focs han obligat a ajornar l'anunci de les nominacions dels Oscars. I la Unió Europea defensa a les seves fronteres davant la insistència de Donald Trump d'incorporar Groenlàndia als Estats Units.
Das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen gilt für jedes Land.
Olaf Scholz recordant a Trump que ha de respectar la inviolabilitat dels territoris. Mentrestant, cancel·lat el concert també que s'havia de fer la Hollywood Symphony Orchestra, tenia previst fer a l'Auditori de Barcelona aquest dissabte. I és protagonista aquest Nadal al Liceu per concerts com aquest que estem sentint, una decisió presa de mutu acord entre la promotora i l'auditori perquè no podien garantir-ne, diuen, la qualitat, com escolten en aquesta cançó. Es manté per ara el concert previst a Girona. I el creador de les proves PISA recomana a Catalunya que el professorat de primària i secundària canviï el seu rol per millorar els resultats educatius.
Spain and Catalonia need to see improvement in discipline. The major factor is really the quality of
the... El seu creador constata que la disciplina als centres educatius aquí és pitjor que en altres països europeus, ho ha dit aquesta nit al Catalunya Nit. I Pedro Sánchez aprofita la inauguració dels actes pels 50 anys de la mort de Franco per alertar del creixement del feixisme.
El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones.
Avui és dijous 9 de gener, avui s'espera un dia de vent, sobretot a les comarques de Tarragona, de Barcelona i el Pla a Lleida. Es tracta d'un vent de ponent que al migdia farà que les temperatures s'enfilin a la costa fins als 20 graus, o una miqueta més, puntualment. A gairebé tot Catalunya avui s'espera un dia assolellat, excepte en alguns llocs de l'Alt Pirineu i de la Vall d'Aran, on a la tarda, sobretot, hi haurà més núvols i podrien arribar a deixar algun ruixat feble a última hora del dia.
I pel que fa a la mobilitat, Aina Ostrell?
Bon dia. La línia RL3, el tren de Cervera a Lleida, circula en demora i no arribarà al seu destí fins a 2:15 tocats de nou. El Regional Express de Tarragona acumula més de mitja hora de demora i no arribarà estant fins a les 8:10. I a l'aeroport de Barcelona, al vol de 3:15 de 10 cap a Copitnari, s'han endarrerit una hora.
I pel que fa a les carreteres, Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia. Un accident al C32 entre Gavà i Sant Boi talla un carril en direcció Barcelona, provoca 4 quilòmetres de congestió, i a la C59 un vehicle avariat entre Caldes de Montbui i Palau Solità i Plegamans provoca 3 quilòmetres de retenció per anar a Santa Perpètua. Fora d'això, tenim les retencions habituals a l'àrea metropolitana per entrar a Barcelona.
Manu Guix, bon dia i bona hora. Com estàs?
Bon dia, preciosos.
Bon dia, Canalies. Amb alegria. Avui tenim el Manu a casa seva i el Canalies a Andorra.
O sigui, estat... Andorra? Què fots a Andorra?
He vingut a esquiar una miqueta, Ricard, okay, em va dir, no. Agafa't un
què
parell
fas,
de dies.
Què fas, explica-ho, explica-ho.
No,
què fas?
Venim a entrevistar la Vanessa Lorenzo.
Sí, la dona del Carles Puyol.
La dona del Carles Puyol, perquè és molt amiga del Carles Sanz, del Tricicle, que aquest dissabte entra al refugi de col·lapse.
Està treballant. Anem a marcar el telèfon avui de la Lola. Si dius xiripiti, li regalarem una samarreta del Planta Baixa.
Llepa!
He trobat jo avui al calaix de... Anirem agafant rampoines.
Quina talla és?
XS.
XS.
No, no ho sé.
Pel Canalies.
Lola?
Sí, jo mateixa.
Què tal, com estàs? Quina veu de bona persona que fas, Lola?
Ai, moltes gràcies.
Estàs contenta, no? Perquè ens han dit que et jubiles.
Sí, molt contenta, i tant.
Saps que et truquem en directe del matí de Catalunya Ràdio?
En sèrio?
Sí.
Home, no, sí. Mira, aquí tens l'Ostrell, mira, aquí l'Ostrell. El Manu Guix, també.
Un moment. Aviam, digui.
És que... sí. Hola, sí, Catalunya Ràdio.
Sí. Això serà una broma.
No, truquem en directe de Catalunya Ràdio.
Lola, escolta bé, perquè ara mateix el Manu Guix en directe et cantarà aquesta cançó dels Vigis que es diu Stayin' Alive. Escolta.
Va, vinga, una mica de disco, va.
Ja, Manu.
Ja veuràs
tu.
Manu, guisa l'aparato. Dale.
Espera, que ara començo. Espera, ara, som-hi. Let's go.
Dale, Manu.
Well, you can... By the way, I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music's loud and the woman's warm. I've been kicked around since I was born. I know it's all right, it's okay. And you may look the other way. We can drive to understand the New York Times effect on men. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking. And we're staying alive, staying alive. I'm staying alive.
staying alive, staying alive. I'm staying alive.
Oh! Maravilla, man.
Bueno, bueno, escolta, quina alegria, no, Lola?
Pues moltíssima, i a més m'encanta.
Veus?
Sí, sí.
Ja t'ho creus, clar. O no?
Per cert, et truquem de part a tota la teva família, que ho sàpigues.
De veritat?
Sí, que sí, que t'estimen molt i que et volen donar les gràcies per cuidar-los sempre.
Ai, per favor. No pot ser veritat.
Que sí, que sí, que sí. Ja t'ho dic, ja t'ho dic.
Lola,
Lola, bueno, que vagi molt bé el dia. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Bon dia,
adéu. Adéu, Manu.
Adéu, guapos.
No hem regalat la samarreta, per tant, demà la continuem tenint, de moment.
Quina sort.
I tant.
Oh, sí.